Molt bé, hola Marc, què tal, com estàs?
Hola Tomàs, avui no estic fent trekking, perquè avui estic rebentat. Sí. Porto tot el dia amunt i avall.
Tot i ser dimarts...
avui no estic fent trekking.
Tot i ser dimarts i no estar de vacances cap dels dos, avui hem tingut un dia difícil, no hem pogut trobar-nos a l'estudi com és habitual i gravem aquest Minuts Mosseguis, mossega la poma d'urgència, després de la keynote del...
L'emergència és necessari, és sí. Realment just i necessari, perquè és la primera keynote que m'ha agradat en els últims gairebé anys, No sé tu, però jo m'ha donat molt bon gust de boca.
Sí, deixa'm dir dos, abans d'entrar en detall, perquè ja sé perquè t'ha donat bon gust de boca, hi han moltes coses a dir, de hardware, de software i de moltes històries, val? Però dos fets, diguéssim, de la imatge de la keynote, vale? Primera, no va ser per developers, la keynote va ser per consumers, clarament, vale? De coses de developers
no, jo crec que hi havia coses de, o sigui, moltes de les coses que es van donar eren per developers, o sigui, tot el que van estar explicant el Craig Federighi,
però no va entrar a saco.
Federighi sobre Metal, no va entrar a saco perquè tenen tot el WWDC, tot aquesta setmana.
De totes maneres, perdona, deixa'm acabar de dir les dues reflexions. Això una, Dos, se'ls veia, o sigui, feia molt de temps que no veia keynotes on estaven tots tan entrebancats, vale? Suant, entrebancats, perdient el fil. Això em va sorprendre una mica, vale?
Només ja dic, el Phil Schiller i el Craig Federighi són els que donen les keynotes bé i que se'ls veu bé.
Però el Federighi no estava bé, estava suant.
Treuen algun d'aquests...
Estava suant, va haver-hi un moment que va perdre el fil.
Estava estupendo.
No, fixa't bé, la keynote, va haver-hi un moment que va perdre el fil i es trobava com incòmode, després va tornar a sortir i ja va estar millor. I una última reflexió, general, amb moltes coses les han anunciat pel desembre, vull dir que s'han posat les piles a dir que tenien coses dintre, però amb uns marges que normalment no són els d'Apple, vale? Són extremadament llargs, semblava Google, vale? I és perquè...
No, jo crec que en aquest cas el tema és, han de posicionar-se, s'han posicionat per la temporada de Nadal, amb l'altaveu aquest fantàstic,
no crec que
surti... màgic i revolucionari.
Però només sortirà als Estats Units, UK i...
No crec que surti per la nostra temporada de Nadal.
No, per nosaltres...
De Nadal als Estats Units. No el veurem. Nosaltres per Nadal el veurem per Sant Esteve.
Però els iPads també, Els iPads també. I moltes coses estan pensades per... No sé.
Però els iPads no estan disponibles ja mateix?
No.
Els iPads ja estan... El que no està disponible és el Super iMac, aquest Pro que te cagues.
A veure, availability. Un moment, que ho tinc aquí davant, perquè estava just mirant.
Aquí ja anem a consultar les fonts.
A l'iMac Pro és available December. Els iPads...
Exacte.
iPads...
Ara.
Coming
order la setmana que ve.
Sí, perdona, els iPads sí. El que no és a l'iOS 11, és coming this fall.
Però l'iOS 11, això ja ho estàvem esperant, perquè l'iOS 11 hi haurà la beta per developers, la public beta... I a l'octubre, però això passa cada any. Hi ha el WWDC, presenten les noves funcionalitats per als desenvolupadors, ho proven durant l'estiu, i després del keynote de l'iPhone doncs treuen les d'allò. Però a veure, una de les coses que d'allò, d'entrada, anem a parlar del Mac Pro. En comptes de treure un Mac Pro, que sembla ser que d'urgència, el que estan fent, el que faran és treure com un mega iPad Pro, dic l'iMac Pro aquest, però que 18 cores,
Sí, i
18 cores i fins a mitja giga de RAM,
I pensat per
processar de RAM.
I amb configuracions, diguéssim, molt vitaminades, pensat per machine learning i per realitat virtual.
No, però
i amb 5K i connectats a dos monitors externs amb milions i milions de píxels gestionats.
És a dir, que d'alguna manera el que estan dient és no serà ampliable, però preu per preu, diguéssim, a més l'han posicionat bé de preu, però dir, escolta, preu per preu, per $5,000, un iPad, dic un iMac, a nivell de potència de Mac Pro, dius, escolta, és llaminer. que sí que estem esperant, diguéssim, la fregidora aquella on poder-li fotre redons. Però si t'hi vas fixar, van agafar i van fer esmena, de fins i tot que una de les coses que dona, oferiran per developers seran els kits aquests d'ampliació, d'ampliació de targetes externes, de targetes externes per connectar via Thunderbolt.
Ho van recalcar per la gent que necessitava més coses. És cert, a l'iMac Pro...
Això ja en vam parlar, això ja en vam parlar a l'octubre, t'ho vaig estar comentant, que el problema que passa, que no s'està desenvolupant, és dir, que els developers que fan aplicacions superbèsties són els que han de poder xupar d'aquestes coses perquè la gent les pugui aprofitar. Que és l'ampliabilitat d'avui en dia, és dir, a veure, els busos, al final, és dir, quan tu vols agafar i ampliar una cosa tipus Mac Pro, vale, en plan fregidora, d'anar fotent els slots amb aquestes màquines tan lletges, tipus torres, era perquè tu volies poder agafar i poder connectar els escassis i els...
Sí.
I els busos PCI,
sí,
però els busos d'extensió
placa,
avui en dia són els Thunderbolts.
Però processador no pots canviar, RAM no pots canviar, disc no pots canviar, disc... Bueno, disc podia ser ampliable per Thunderbolt,
d'acord? Llavors, vale, però no es pot canviar mai el processador amb un Mac, però el processador no el pots canviar, no es punxa ni es despunxa.
Però si
Mac, però
les targetes
no
gràfiques...
No estem als 90, collons.
Si les targetes gràfiques...
Bueno, però és que les... No, Tomàs... Sí, però si no, el que estem dient és que les Radeons aquestes
es poden posar per Thunderbolt. El que passa que el rendiment serà òptim, no ho sé. Igual sí, eh? Igual jo
sí, sí, dona les amplades de banda necessàries i les latències necessàries, precisament és el Thunderbolt.
Bueno, en qualsevol cas,
a l'iMac Pro... No l'estan aprofitant.
Ja, no, però això també són per dissenyadors i altra gent que fa altres coses, eh? Jo crec que l'iMac Pro és una resposta necessària a les queixes del sector professional cap a Apple, claríssimament, d'usuaris i clients.
I una cosa, però a part d'això, a l'iMac 27 polzades supervitaminat, el que es posa a la venda ja, que ja pots encarregar, tu el vas veure fotent la demo de d'Industrial Light and Magic?
Sí, sí, sí. És un...
amb el Darth Vader amb realitat virtual? Poca broma. 90 frames per segon, realitat virtual a 90 frames per segon amb màxima resolució.
A mi Max, diguéssim,
no està malament.
No l'iMac Pro, eh? L'iMac normal vitaminat, eh? L'iMac
normal. L'iMac normal vitaminat, és a dir, l'iMac normal vitaminat ja ve molt, 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 molt vitaminat, eh?
La veritat és que aquests nous iMacs... Estan molt bé, eh? Jo sí, estan bé, estan bastant bé. Algun podria dir que és una mica car, alguns de la gamma, vale? Perquè el més baix sí que el van baixar una mica.
Sí, però fixa't que han fet els entry level tant de l'iMac com el del MacBook Pro, els han baixat de preu.
Sí, però només
han fotut una baixada de preu.
Sí, han actualitzat tota la línia de processadors i han baixat de preu només el primer, igual que han fet amb els MacBook.
De fet, han ficat el MacBook Pro de 13, més barat, l'han ficat a preu de MacBook.
Que és una estupidesa, perquè què fas?
No, són dos productes diferents, són dos productes diferents. El MacBook és més finet, és més d'això. I fixa't que el MacBook Air no l'han ni ensenyat.
Bueno, perquè el MacBook... Però han actualitzat el processador, eh? Sí, sí, ho he llegit
avui,
eh? Sí, però
fixa't que quan van ensenyar les transparències, quan van ensenyar les fotos en els slides allà darrere, no van ensenyar el MacBook Air. No forma part de la seva línia.
No, i de fet, a la web...
El producte que substitueix... El MacBook Air està allà com el Mac Mini, com un producte per acabar de morir-se de fàstic. El producte que ve a reemplaçar el MacBook Air és l'iPad Pro.
Sí,
i punt.
Estic mirant ara...
Per cert, una cosa, t'hi has fixat que aquestes màquines rendeixen tant, però el macOS High Sierra, es diu High Sierra, oi?
Sí, el nou High Sierra. Que ja hi ha bromes de que si vas col·locau i tot això, eh? Ja n'hi ha bromes en aquest respecte.
Perdó, és el Snow Leopard.
Sí, és la mateixa jugada del Leopard Snow Leopard, sí, és la mateixa jugada, correcte.
Però a més a més, tu te'n recordes, quan va sortir el Snow Leopard,
que estava molt bé,
que et van treure un ordinador, que un sistema operatiu que feia que el teu Mac anés més ràpid.
Sí, sí, molt més.
I funciona... Anem a arreglar
al core i anem a funcionar amb els mateixos aparells que està funcionant Sierra, eh? Això sí, sí, no, no van, està bé, és una bona han fet exactament el mateix que vam fer amb el Snow Leopard. Estava mirant
amb el Snow Leopard, però és una cosa que nosaltres ho havíem demanat, eh?
Sí, és cert.
Quan va sortir l'últim d'això, nosaltres estem esperant un Snow Leopard, perquè a més fixa-t'hi, el que sí que és molt intel·ligent el que estan fent, primer tot, actualització del sistema de fitxers. Sí. Un sistema de fitxers ben parit, encriptat, natiu, que sí, que treballi de forma transaccional.
Amb compressió i amb moltíssimes coses.
Amb compressió, un bon sistema de fitxers. Mm. Perquè un sistema, el sistema de fitxers antic ja, escolta, ja tenia uns anys, un bon sistema de fitxers. A nivell de sistema, més coses. La interfície, l'API Metal, el Metal 2. Mm-hmm. El Metal 2 el que permet és que els developers accedeixin a acceleració per hardware a saco. Mm-hmm. A saco, aprofitar totes les targetes i tal, actuals per fer coses com el... és a dir, pensa que estan dient del Metal 2 que va 100 vegades més ràpid que l'OpenGL.
Sí, els de realitat virtual. Això està pensat molt per virtual, per realitat virtual.
Per això en el Mac, en l'iMac bèstia, poden córrer aquestes aplicacions de realitat virtual a tota hòstia, perquè estan fotudes sobre Metal i va 100 vegades més ràpid que sobre OpenGL. Poca broma, eh? És una optimització. És a dir, és tot aquest hardware que estem... Perquè el problema està... Que és el que havia passat sempre amb Microsoft, que estan fotent, com que saben que hi ha la llei de Moore i que els processadors es tornen més ràpids cada vegada, doncs escolta, podem malgastar el hardware. I no, es tracta d'agafar i d'optimitzar aquest super hardware que tenim perquè corri a tota llet.
Bueno, és el que feia, és el que tradicionalment, és el que tradicionalment fa Apple, que afina molt més la relació entre hardware i software. Tot i que de software s'havien quedat molt adormits darrerament.
S'havien quedat molt adormits i jo crec que aquest High Sierra és el que estàvem esperant. Optimització. El que passa que totes aquestes optimitzacions són, es fixa-t'hi que estan en el kernel i que les foten per l'iPhone i pel Mac. És a dir, per l'iOS i pel macOS. És a dir, que aquesta aquesta optimització, i per això tens a Epic, i tens a Unreal, i tens a Steam, i tens a tothom allà fotent-li. Per què? Perquè volen que al final la plataforma on tothom vol anar és a l'iPhone, que és on hi ha les ventes guapes. Mm. Però d'alguna manera es diu, doncs, ho unifico i tinc unes úniques plataformes core. I aquest Metal 2 també ve cap a la plataforma iOS.
Sí, amb tractament gràfics és una passada, eh?
Amb tractament de gràfics és... i fixa-t'hi, per tot arreu, no van parar de dir-ho.
Perdona, no s'ha esmentat...
Suport per algoritmes de machine learning.
Sí, i també una cosa que sí ha passat, com ho van dir-ho, i no, jo crec que té bastanta importància, és els drivers de compressió de l'H264 passen a l'H265, que té un 40% de millor compressió. Vas estar mirant això?
Sí, per poder treballar i fer streaming en HD. Mm-hmm. Perquè ara com ara no es pot fer streaming en HD. Mm-hmm. Dic en 4X. Clar, quan tu passes de Full HD a 4X, dius, escolta, o comences a comprimir una mica millor, necessites un millor. És que l'H264 és de l'any de la Picó, eh?
Sí, molt.
És que té molts anys, eh? Mm-hmm. És que té molts anys i està pensat per... Tal, doncs, escolta, optimitza't. I, de fet, fixa-t'hi que en l'iPhone, en iOS, canvien la compressió de les imatges.
Sí, ho fan una mica perquè lligui... Sí, perquè ho han canviat tot això perquè lligui també amb el que estan fent amb els Macs. En el fons estan repensant els formats d'imatges i de vídeos, ¿vale? Amb drivers de compressió diferents, més actualitzats... jo crec que tot apunta...
De fet, fixa-t'hi que Google Fotos fa això. Sí. Google Fotos també ho fa. A Google Fotos internament han abandonat els JPEGs, et generen el JPEG per ensenyar-te'l a l'aplicació web, però internament s'ho guarden amb el seu format, que també són formats optimitzats perquè els algoritmes de machine learning puguin analitzar la informació millor. Pensa que, coi, és que el JPEG és un algoritme dels 90. Dels 90, si no dels 80.
Molt antic.
Són algoritmes molt, 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 molt antics. O sigui, és una transformada de Fourier. És a dir, Són algoritmes molt vells.
Sembla que hagin estat escoltant els podcasts crítics amb Apple, perquè han fet moltes coses que molta gent els estaven criticant. Mira, ara estava mirant, repassant això del High Sierra, que reitero, ara hi ha vídeos i tot d'humor, en plan paròdies de la gent que va fumada, no? Perquè va high Sierra. Bueno, doncs,
almenys ets high.
Sí, sí. Per fi han tornat a... O sigui, han actualitzat l'aplicació de fotos, la fotos nativa del Mac.
Que comença a tenir bona pinta.
Sí, amb editors més com Aperture, saps? No dic que sigui igual, però té més bona pinta.
Aquesta té més bona pinta. O sigui, si les funcionalitats d'edició s'acosten... Clar, perquè el que passa és que, clar, és el que estan dient, no ho han parat de dir. Intel·ligència artificial, machine learning, però machine learning en el dispositiu. Fixa-t'hi, els discursos són Amazon i Google és machine learning en el cloud.
Per treure'n jo el màxim profit.
Machine learning en el dispositiu
encriptat,
perquè la informació és teva.
Sí, encriptat de final a final. I una cosa més que també van dir, que també va passar una mica de passada, però que molta gent els hi reclamava, sincronització de les coses que facis en fotos entre dispositius, de Siri entre dispositius, tota una sèrie de coses que fins ara no hi eren. I jo crec que per aquí... Té sentit per Apple que vulgui marcar aquesta diferència entre com pensa Machine Learning Google i Amazon, que és en casa per jo analitzar el que tu estàs fent, i Apple, que sembla no dic que no sé si ho farà, però sembla que posi una capa més important amb el tema de privacitat. Una altra cosa...
en el dispositiu, perquè...
Sí, sí, per això...
Penso una cosa, jo he estat pensant avui, allò que vas pensant, he estat pensant el següent. Crec que amb la propera iteració de l'iPhone, amb aquestes pistes que ens han donat amb High Sierra i amb el que han dit de l'OS X11, la nova iteració d'aquest sistema operatiu, amb el que faran les aplicacions, s'obrirà un gap tremendo entre iOS i Android. En el sentit de que els desenvolupadors podran fer coses en aplicacions d'iOS,
en el dispositiu,
que l'única manera de fer-ho en Android serà ficar-ho en el cloud. Podran fer coses en el dispositiu sense necessitat d'agafar i atacar sobre el cloud. Tu pensa que si tu tens que agafar i fer una aplicació massiva, imagina't Instagram, vale? Per exemple, Instagram. Si tu, per exemple, vols fer machine learning sobre el que està fotent i ho fas en el cloud, i tens milers de milions d'usuaris, estàs atacant la teva infraestructura. O la infraestructura de Google, o la d'Amazon, o la de Facebook. I això vol dir que té un cost.
I no només un cost.
Mentre que si tu estàs operant sobre el mòbil, quan tu desplaces la computació en el dispositiu, tu tens que carregar-te la teva infraestructura en els servidors.
Hi ha un altre tema,
És I, a més, respecte de la privacitat.
Hi ha un altre tema, És el...
I a veure, vosaltres a CapSide sou els de cloud, però escolta, també, la infraestructura costa,
Però al tenir coses, sí, no, òbviament que costa. Però hi ha un altre tema que va més enllà. Si tu tens capacitat de fer machine learning en local, vale? Tu tens real time, vale? A tot hora. I això sí que marca una diferència de les aplicacions, perquè les que necessitin estar connectades per donar-te aquest valor afegit i les que no, aquí sí que poden marcar una diferència, ¿vale? Perquè tirin del dispositiu per fer coses. Això és molt important.
Tot el tema de realitat augmentada, que van fer una demo superxula de realitat augmentada,
amb el Darth Vader, ¿vale?
Tot el tema de realitat augmentada, necessites optimització de hardware a saco. I Android no arribaran mai a aquesta optimització de hardware a saco perquè tenen N dispositius.
Sí, bueno, i ja se'n van enriure...
És un tema d'estratègia. O sigui, o jugues a l'estratègia de Microsoft i de Google, i és que jo faig un sistema operatiu per tot el hardware possible, o jo jugo a integrar hardware i software. Llavors, el problema estava en que en les últimes versions d'iOS Apple havia jugat a les funcionalitats i els gimmicks i coses d'aquestes, i no havien jugat el seu joc a saco. I el seu joc és dir, anem a fer un millor telèfon perquè el tenim més integrat. O sigui, els iPhones tenen que volar contra, al costat de les de màquines de la mateixa gamma d'Android. Per què? Perquè en hardware està tothom més o menys a la mateixa escala de la llei de Moore, però la integració de sistema operatiu amb hardware et pot donar un parell d'ordres de magnitud per sobre.
Que és el que
I Apple pot aconseguir això, però han de dedicar els esforços. Uh-huh. I la gràcia del WWDC és dir, no, és que aquesta, has de fotre això en el sistema operatiu perquè els developers ho aprofitin. És a dir, les funcionalitats que faran que l'iPhone estigui per davant d'Android no te les tenen que donar a l'iOS.
Però és que hi ha una,
te les tenen que donar als developers fent servir les plataformes
sí,
d'iOS.
Però hi ha un tema més de fons, i és el ritme i el nivell d'actualització de les darreres versions del sistema operatiu. ¿Vale? El Tim Cook ho va destacar de seguida, el que hi havia en Android, menys d'un 7% amb l'última versió, i el 85%. Sí, clar, perquè això és la gran diferència entre iOS i Android.
Android 7, un 7%. Sí, dir, sí. Escolta, clar, i si jo soc un developer, clar, no em puc arriscar a fer servir l'última versió del sistema operatiu.
No, perquè pillo quantitat.
Tinc que buscar, tinc que especular.
Digues.
Només ens queda parlar de l'iPad Pro i de les funcionalitats de... A veure, l'iPad Pro simplement...
Perdona, extendrem totes les reflexions la setmana vinent, perquè aquest podcast ha estat fet d'urgència.
Sí, la setmana que ve hem de continuar, i que vinguin Dani o en Carles ens trolegi algun Android. El que vinguin Carles a trolejar.
A trolejar-lo, sí. Resumint, un minut, perquè sí, no tinc més.
O trolejarem nosaltres amb ell. L'iPad Pro sí, hem tret una versió nova de l'iPad Pro, el gros, li hem millorat la pantalla, li hem ficat la pantalla aquesta del True Tone, i meravellosa, i hem fet una pantalleta més gran en el petit. Vale. Però el que a mi em posa molt pelota és les millores del sistema operatiu per fer que l'iPad Pro sigui més productiu. D'entrada, podem arrossegar, fer drag and drop entre aplicacions. Tenim dock. Han ficat el dock, això no m'ho esperava jo. Han fotut el dock.
I
l'iOS 11
té sentit el dock, perquè el que han fet ha sigut dotar-ho d'una multitasca més similar a la macOS, ¿vale? I per tant el dock té sentit.
Exacte.
Perquè no només és un dock i la capacitat de permutar entre aplicacions i amb diferents escriptoris, igual que tindries amb un Mac.
Exacte. I fixa't que en canvi en el macOS, en l'aplicació de mail, han ficat el mail de l'iPad Pro.
Sí.
Perquè et fiquen a l'Split View, o sigui, bàsicament han fotut el mateix codi. O sigui, han unificat el programa mail que tenen en el macOS és el de l'iPad Pro.
Pinta molt
perquè
bé.
Perquè té fins i tot l'Split View. Quan d'allò.
Pinta molt bé l'iOS 11.
Jo no faig servir l'aplicació mail. Jo soc d'Inbox. I l'aplicació aquesta de Files
està molt bé.
Tot i que no és un browser dels fitxers de la màquina, sinó que és un browser de cloud.
És un browser de cloud i de certes aplicacions locals i de la part, sí, la part que comparteixes amb macOS, a l'escriptori i altres.
I està bé que estigui integrat, a veure, això de que sigui integrat en Google Drive, que estigui integrat
amb Dropbox, amb OneDrive.
I amb l'iCloud, és a dir, que allà on tu estiguis pagant, si estàs pagant a Dropbox, estàs pagant a Google Drive o estàs pagant a Box.net, que també ho tinguis integrat en el teu dispositiu.
Correcte.
Això està molt bé.
Molt bé, Marc.
Això està molt bé perquè sí.
Ho deixem aquí.
Que ve ens trolegen.
La setmana que ve ens deixem trolejar després d'una keynote que realment ha tingut coses interessants, com feia moltes que no havíem tingut.
Sí, és la que m'ha agradat més.
Igual, estic d'acord amb tu.
Apple ha recuperat una miqueta el d'allò. Potser en el hardware no, però a més l'estratègia de sistema operatiu. És que al final és el seu joc. Integrar hardware amb software és el que poden guanyar la partida. Si es dediquen a buscar funcionalitats, perdran.
Tot i que...
Les funcionalitats que es fotin els developers.
Sí, tot i que hi ha qui els acusa de que van tard. Però bueno, això ho analitzem la setmana vinent, si et sembla, vale?
Tot va molt de pressa.
Molt bé, Marc, una abraçada. Parlem.
Fins la setmana que ve. Una abraçada, Tomàs. Cuida't.
Adéu, Marc. Seeing things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost.
in time. Like tears.